Salutacions. El 27 de març del 2023 es van lliurar de manera simbòlica les claus del que és la primera i única promoció d'habitatge cooperatiu de Sant Cugat. Es posava a punt final a un llarg camí de lluita pel dret a un habitatge digne i assequible i de treball conjunt entre convivents, administració i cooperativa, després d'un procés d'abandonament i ocupació. Ha passat un any des que hi conviuen, cadascú en el seu espai, però seguint la idea inicial, el de la cooperació i un model de convivència molt ben pensat, com explica la veïna i adjudicatària Joana Castelleiro.
Tenim una visió comuna de com conviure, que és una sostenibilitat, que és el que t'estava parlant ara, la relació en el barri, l'altre eix seria cures i convivència, que li donem molta èmfasi i que ens preocupa pues, que tinguem bones relacions, com resoldre conflicte, i el quart seria replicabilitat del projecte, és a dir, que el projecte cooperatiu d'habitatge en cessió d'ús sigui viable en altres territoris.
La cessió d'ús a sostre cívic per part de l'Ajuntament és per 75 anys i les persones que hi viuen han de complir els requisits que marca la normativa d'habitatge de protecció oficial. Més notícies. El Via Crucis és el protagonista del Divendres Sant. Enguany es manté el recorregut dels darrers anys pel centre de la ciutat amb les 14 estacions per representar des de la Passió fins a la Crucifixió. La cita, que començarà a 9:45 del matí a l'església del monestir, està presidida per una figura del Sant Crist crucificat de fusta de noguera massissa d'uns 46 quilos i gairebé 2 metres d'alçada, que és la que carreguen els portadors. La talla també s'acompanya d'una figura més petita que obre el recorregut. L'any passat, el Via Crucis va aplegar unes 300 persones. Més d'una vintena d'activitats protagonitzaran l'edició d'enguany de l'Encabronada, que es farà els dies 26, 27 i 28 d'abril. Espectacles de foc, concerts de música i activitats familiars són només algunes de les propostes per gaudir aquell cap de setmana. I l'equip femení del júnior d'hoquei herba afronta els quarts de final de la AQL o en màxima competició continental aquest dijous a 1:45 davant el Loreto d'Irlanda, a Amsterdam. Les santcugatenques arriben en un molt bon estat de forma després de guanyar la darrera jornada de Lliga i amb el subcampionat de la Copa de la Reina al Sarró. Doncs amb els esports, com sempre acabem, nosaltres tornem d'aquí una hora a la mateixa sintonia i amb més informació, i constantment, a cugat.cat.
La informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Amb Carme Reverte.
Reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora, en què us presentarem un personatge, parlarem d'esports i us recordarem un dels episodis del Coses Dantes dedicat a la figura de Fernando Esteso. Ens hi acompanyeu?
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Avui l'entrevista del dia la dediquem a una persona que tenia la vida professional encaminada cap al sector de les finances, però una sèrie d'esdeveniments la van conduir cap al món del ioga. Avui, la terrassenca Gemma Estrada passa pel Connectats en una nova conversa amb en Sergi Estapé.
Bona tarda, doncs, efectivament estem amb la Gemma Estrada, la terrassenca Gemma Estrada. Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Et dediques actualment al ioga, però comencem una mica, perquè tu vas, en veritat, et vas formar per una altra cosa, no?
Sí, he estat molts anys treballant d'una altra cosa. Sí, sí. Vaig formar en Administració i Direcció d'Empresa.
Per què? Per què? Què volies? Tenies alguna sortida pensada o...?
Bé, en aquell moment suposo que bueno, l'economia a mi m'agrada i he estudiat molt això i és una matèria que, bueno, se'm donava bé, m'agradava, i és un moment de la teva vida que penses molt, bueno, en el que t'han explicat, no?, de quines sortides pots tenir, que puguis trobar una bona feina, que puguis viure tranquil, no?, és el que acostumen a dir. Mm-hmm. I això vaig fer.
I quants anys crec que vas estar treballant en aquest sector?
Sí, vaig estar un any a una auditora externa i llavors vaig estar 13 anys a una entitat financera.
Uh-huh. En quines funcions feies?
Vaig estar d'auditora, de controller d'una mica, reporting a direcció i analista de riscos. L'última etapa estava d'analista de riscos.
Uh-huh. No era una feina que et desagradés, no?, pel que has dit.
No. La veritat és que no. No era una feina que em desagradés, però potser amb el temps és com que sents que no estàs en el teu lloc. O potser el que no t'acaba d'encaixar és... Bueno, al moment en què vaig sortir, jo crec que el que no m'acabava d'encaixar és el sistema, no?, com funcionem i les hores que se t'endú això. Uh-huh. I els valors que hi ha darrere. I és una mica que et vas sentint com que no estàs fent el que sents que has de fer.
Mm-hmm. I vas aprofitar, no?, que va haver una situació una mica complicada a l'empresa i vas decidir deixar-ho,
sí.
No?
Sí. Sí, vaig tenir... Bueno, jo dic que a vegades que és una situació complicada o és un regal, no?, que a vegades la vida et posa... situacions allà que al final la decisió la vaig haver de prendre jo perquè era un ero voluntari.
Mm-hmm.
I llavors, bueno, vaig tenir un temps de decidir, no?, de què feia, si podia, si no, si, bueno, què volia fer. I m'imagino que també el fet d'estar embarassada, que tens una mica més de, tot sortirà bé,
mm-hmm,
i tens una confiança en la vida molt més gran... I tot, jo crec que va venir quan havia de venir i sí, vaig prendre la decisió de sortir. I la veritat és que, bueno, de moment ara em sento que és un regal, ja farà 2 anys.
Mm-hmm.
I estic fent una feina ara que m'omple molt, que m'agrada molt. Que no sé si a la llarga serà sostenible econòmicament, això també és cert, perquè no és fàcil viure fent classes de ioga. Però ara mateix és com que sento que estic més on he d'estar, que ajudo a les persones amb les que interactuo amb el dia a dia, i, bueno, estic feliç, estic contenta, i a més, puc gaudir del meu fill, que això és un regal.
Sí, tot i que vas tenir molt clar que et volies dedicar al ioga, sí que quan passa allò de l'ero, deixes, però intentes tornar a trobar una feina similar, no?
Quan... Sí. Sí. Bueno, perquè són canvis molt grossos, no? I al final suposo que busques... Bueno, tenim les creences molt establertes, una manera de viure molt establerta i en el fons penses que una altra cosa no podrà ser, no? No sé si... Bueno, suposo que molta gent li passa, o jo almenys ho he viscut així, i al final tot és un procés de... Doncs d'obrir la ment i confiar i prendre decisions, i tampoc saps què passarà demà, no? Però almenys que, no sé, sempre dic que el que hagis viscut fins avui t'estigui valent la pena, no?
Mm-hmm. De fet, estaves a punt d'acceptar, no sé si acceptar una feina, sí, o estaves en procés.
Bueno, estava en un procés, sí, que vaig deixar mitja, sí.
Fins que dius...
Sí, perquè, bueno, vaig sentir que això, que no podria estar el que jo voldria pel meu fill, que en aquell moment, doncs, tenia 5 mesos.
Mhm.
que no era l'estil de vida que volia, i una mica vaig pensar, ostres, t'has trobat en aquesta situació, no? I almenys ja que tens ara uns diners per viure un temps, doncs intenta fer alguna cosa diferent, no? Vaig sentir com aquesta crida, no? Jo sempre dic que no ho vaig fer pensant amb el cap, sinó que ho vaig fer pensant amb el cor. I mira, em vaig tirar a la piscina ja. Jo crec que quan et tires a una piscina tan gran com més un ero, no? Ja després totes les piscines se't fan normals.
De totes maneres, no dius deixo el sector de la banca o de les finances i em tiro el ioga a cegues, sinó que tu ja t'hi havies iniciat abans, no?
Sí. Jo portava uns anys fent classes i ho feia doncs, com molta gent avui dia, no? que practica ioga, que bueno, doncs, té la seva feina habitual i de més a més ho fa donar classes. I llavors jo donava classes aquí a Terrassa a un grup de persones que després també m'han anat seguint i ara són amigues d'Ayo, que dic jo. I a més feia a Barcelona, on estava treballant, els hi feia classes als meus companys de feina. Sí. Portava des del 2007 aproximadament. Quan vaig començar la formació, amb els companys de feina ja vam començar.
I com et vas, no sé, com vas conèixer el ioga, com et va... Perquè tu havies fet esport, havies jugat a bàsquet i havies fet els típics esports de córrer, anar amb bici, però com descobreixes el ioga? Com hi arribes?
Bueno, jo crec que el ioga ens ha arribat aquí a Occident, no? Molta gent, com una pràctica física més, no? Que és una mica el que comentàvem l'altre dia. I llavors és com que t'apropes en això i hi ha aquest punt addicional que avui en dia diem el mindfulness o la gestió de l'estrès. Llavors jo crec que avui en dia tots anem molt ràpid, la vida molt ràpid, estem molt estressats i passen coses. I al final també quan et vas fent gran o encara que no et facis gran, a la vida passen coses. I sempre tens aquell moment que necessites doncs o relaxar-te o gestionar les teves emocions i pots al final accedir per moltes vies, no? Doncs això, hi ha gent que fa mindfulness, hi ha gent que va al psicòleg, hi ha gent que fa teràpies diverses, i jo en el seu moment, doncs mira, em vaig apropar a un centre de ioga i em vaig apuntar i vaig estar un mes. I llavors un dia d'una classe vaig sortir plorant, em vaig espantar i vaig estar uns quants mesos sense anar-hi, fins que va aparèixer una amiga meva, que ja ens coneixíem de l'institut, que estava fent la formació, que ella feia molts anys que feia ioga des de petita, i em va dir, mira, jo haig de començar a fer classes i estic obrint un grup i tal, i res, i vaig començar amb ella. I aquí va ser on, bueno, vaig trobar el meu estil que m'anava bé en aquell moment, perquè és això, que hi ha molts estils de pràctica de ioga. Resulta que jo havia començat el primer dia sense conèixer res del que és el ioga, amb una pràctica que anava més a nivell energètic, més a algo que estava jo molt lluny en aquell moment. I per això no em va anar bé. I després l'estil de ioga que feia l'Adriana, que ara és la meva companya, que és sòcia fundadora d'Ayo també, doncs en aquell moment va ser el que em va arribar més i em va funcionar molt bé. De sobte em sentia millor tant físicament com emocionalment, de com gestionar el meu dia a dia, les emocions i tot el que m'anava passant. I res, hi va arribar un dia que ella se'n va anar a viure a la muntanya, a prop del Berguedà, i llavors ja no podíem fer aquelles classes. I vaig decidir formar-me doncs una mica per fer autopràctica, no? Doncs per conèixer més, per indagar més i per poder seguir amb la meva pràctica.
I llavors, ja l'has mencionat, el nom del centre, és quan crees Ayo, no?
Que és, sí.
És una...
Digues. Quan deixo aquell procés de selecció que estàvem comentant, llavors, bueno, vaig parlar també amb l'Adriana, que és la meva companya, la meva primera profe de ioga oficial, i comencem a parlar de què podríem fer, no? que fos un projecte bonic i que també poguessin participar doncs, altres professores de ioga o altres professionals que poguessin acompanyar a través de la filosofia del ioga a diferents moments de la vida, no? Diferents estils, però encaminats a acompanyar les persones. I allà comença a néixer la idea. El que passa que, bueno, després fins al cap d'un any no vam obrir. Aio, no va sortir.
I el nom?
El nom vam buscar, bueno, vaig buscar una paraula que signifiqués vida. Doncs perquè una mica el concepte és aquest, no?, de no posar diferents estils de pràctica com una marca o com una diferent pràctica física, sinó oferir un espai que et pugui acompanyar en diferents moments de la vida. Llavors, Ayu en sànscrit significa vida, en moviment, caminant, i llavors doncs, bueno, va ser un nom que ens va agradar, que després ja mires a nivell de marca que no estigui agafat i aquestes coses, perquè noms sànscrits avui en dia doncs, n'hi ha molts que estan agafats, i res, vam escollir aquest nom. No té més misteri que això.
I us dediqueu enterament al ioga o també oferiu altres opcions?
A veure, nosaltres dues sí, i l'Adriana, a més és doula. Doula és una sí. Figura que
està en alça, eh?
Sí, sí, sí. Que és una figura que és normalment una persona que t'acompanya durant el procés de l'embaràs i de la maternitat. Ella us ho explicaria molt més bé, perquè jo no he fet la formació, però crec que és una figura molt necessària que t'ajuda doncs, en tots els dubtes, en tots els... les emocions en tot el que vius en aquest procés. I a part, com que nosaltres també recentment havíem sigut mares i un cop més, no, doncs per mi el ioga va ser un gran aliat per transitar per la primer la cerca gestacional, per després durant l'embaràs i ja el part i el postpart, que és una altra pel·lícula. I sentíem doncs que potser no havíem trobat aquí a Terrassa un espai on poder fer tribu, on poder-te sentir també acompanyada en aquest sentit, i on s'oferissin diversos també horaris i classes de ioga per aquest moment vital, no?, per durant l'embaràs i després. I res, i vam pensar, ostres, nosaltres ho podem oferir, ho podem fer, doncs endavant, no? I la veritat és que molta de la part de l'oferta que tenim al nostre centre és per aquest moment vital. I llavors hi ha altres professionals que s'han anat arribant a nosaltres per fer col·laboracions, que els ha agradat el projecte, i llavors també oferim tallers, oferim xerrades, i també per fer un acompanyament així més integral, que no sigui només el moment en què fas la pràctica física del ioga, no? Perquè també per nosaltres el ioga és molta més cosa, és una manera de viure, i el fet de poder oferir altres tallers, teràpies o informació i formació i assessories de lactància i grups de criança i tot això també creiem que pot ajudar molt, no, en aquest moment.
T'anava a preguntar això precisament perquè tu ho has dit al principi que per tu i en concret per la teva sòcia al ioga o sou defensores de que és una, més que una, el que més potser aquí a Occident ha arribat, no? Una cosa física, sinó és un més enllà, no?
Sí, jo penso que havia de ser així, no? Que a Occident arribés la part, un dels passos del ioga, que és asana, que és la postura física, no? La pràctica. Però el ioga significa molt més que tot això. Però bueno, crec que Occident havia d'anar així perquè és la manera que en la situació que estem aquí poguéssim posar-hi un ull, no?, i fixar-nos-hi. Ah, mira, això va bé per estirar, per trobar-te bé. I és la manera, ha sigut la via d'entrada, però que després un cop ets a dins, descobreixes que realment és una filosofia de vida que significa molt més que tot això i que després... O sigui, a mi m'agrada molt, per exemple, aquest estiu he estat fent classes que venia gent que és el seu primer contacte amb el ioga, no? I trobo que això és molt bonic, perquè és això, vens pensant que vas a fer exercici, però després descobreixes una cosa que potser t'acompanya ja per sempre.
Com una filosofia de vida.
Sí, sí, sí.
Més o menys. Parlant de vida, tu ets molt amant de la natura, també, no?
Sí.
Què t'agrada de la natura? Què fas? Vas a d'excursió? Surs?
Sí, bueno, m'agrada molt els esports i m'agrada últimament simplement doncs, estar a l'aire lliure, moure'm per la natura. Sí que he fet d'excursions, doncs, això que fas trekking, m'agradava molt córrer. corria molt per aquí Terrassa o per Vallparadís abans, però si tenia l'oportunitat de doncs, quedar amb més gent, perquè també sóc una mica poruga, que em perdo, jo l'orientació no la tinc gaire bé, llavors si aconseguia sortir amb altres persones i anar a córrer per muntanya, doncs també ho gaudia molt més, o alguna cursa que vaig fer. Amb la meva parella també doncs, hem fet molt per la costa, per platges, ens movem, fem excursions, ens agrada doncs, això, sortir a córrer i després banyar-nos en una cala.
Mm-hmm. L'activitat física en general, no? Més o menys?
Sí, activitat física i últimament, ja, perquè ara també amb el meu fill tampoc puc fer tant, vull dir que al final vas amb ell i fas alguna més live, però simplement sortir a passejar i sentir l'aire fresc, observar les fulles i caminar descalça per terra, que m'encanta. Mm-hmm. I ja està, i sentir la natura, no? Que és com que a mi em fa sentir que estic més a prop de la meva essència.
Molt bé, Gemma, per acabar, et vam demanar una cançó. Quina cançó has triat i si hi ha algun motiu concret per la qual la volies acabar aquesta entrevista amb aquest tema?
Sí, jo he escollit Creating a Dream de Xavier Ruz. Mm-hmm. Perquè bueno, és una cançó que escolto, recentment l'escolto bastant i m'agrada molt el missatge que dona, no? I a vegades la poso quan penso coses també d'Ayu, del projecte, perquè
és com una senya d'identitat.
Sí, que a vegades amb la ment imagines coses, no? I estàs creant un somni que potser algun dia es fa realitat, no? I els somnis no són fàcils de crear i a vegades somnis coses que són impossibles, com la lletra de la cançó, uh-huh. però que són boniques, no? I llavors val la pena.
Molt bé, Gemma, doncs moltes gràcies per passar avui pel Connectats. Acabem amb aquesta cançó que deies i moltes gràcies, com dèiem.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt amable.
Bona tarda.
Namasté. Imagine things were always crystal clear. Imagine if the mind never interfered. Imagine we could fly with broken wings. Imagine if the heart could shed its skin.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Veus locals.
Nascuda a Sabadell, viu des de la seva adolescència a Castellà del Vallès. Des de ben petita sabia que volia jugar al futbol i fa un any que és la capitana de l'equip femení de la Unió Esportiva Castellà. El futbol femení viu un moment d'efervescència i està de plena actualitat a totes les portades dels principals mitjans de comunicació. De tot plegat en parlem amb la Marta de la Rosa, la capitana de l'equip femení de la Unió Esportiva Castellà, i amb la nostra companya, Rocío Gómez. Bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Marta, benvinguda al Connectats. Ara et presentava la Carme i parlava una mica de la teva trajectòria esportiva. Últimament, déu-n'hi-do les futbolistes, eh? Esteu sempre als mitjans de comunicació per tot una miqueta, la polèmica, però també els èxits esportius, i és que suposo que ara entrarem en explicar una mica quan vas començar tu a endinsar-te en el món del futbol, però suposo que deus tenir una opinió de tot el que està passant, no?, amb les jugadores de la selecció espanyola. Com has rebut tu aquesta notícia a banda de l'èxit esportiu, de tota la polèmica?
Bueno, penso que s'està yent tot una mica fora de lloc. Sí que és veritat que potser s'han comès errors, que potser s'haurien d'haver rectificat, però ens estem oblidant d'una cosa molt important, que aquestes noies han treballat moltíssim per poder guanyar un títol com campionat al món, que no s'estan validant i no ho estem tenint en compte. Que a dia d'avui haurien d'estar disfrutant i celebrant, i en realitat només està parlant potser d'un gest mal fet o d'un error que no es tindria que haver fet, i no s'està valorant tot el seu esforç i la seva feina.
T'hem presentat com a líder, com a capitana de l'equip femení de la Unió Esportiva Castellà. Tu quan comences a jugar al futbol?
Bueno, jo començo a jugar quan tenia 12 anys i jugava al Sabadell, a l'equip de la Granada del Pintor. I, bueno, en aquell any, llavors, l'esport femení, el futbol, no es portava molt. Els meus pares, com no eren partidaris, perquè és un esport que no els agradava, bueno, a mi sempre, quan l'hora de tocada, doncs sempre m'anava amb unes altres famílies per poder disfrutar d'aquest esport. La pena que jo ja ara he crescut molt, no?, i hem de deixar pas a les nenes petites que venen darrere, que són les que ara realment han d'aprofitar... aquest esprint que ha fet el futbol femení, en tirar endavant i deixar pas a les joves perquè puguin també triomfar i poder arribar a aconseguir títols com la seva ídol.
Tu t'ho prens això com un hobby o de manera professional? Es pot viure de l'esport?
Jo penso que sí, que es pot viure de l'esport, però jo a dia d'avui m'ho prenc potser un 50-50, no?, perquè és una manera de desconnexió del dia a dia, de la rutina, de la feina, de la casa, de tot el que ens envolta, i és una manera de poder comunicar-te amb unes altres mares, amb ganes de fer esport, de desconnexió, de passar-ho bé, de riure, de tot una mica. Però la meva forma de ser molt competitiva a l'hora de fer una competició, de jugar un torneig o un partit de futbol, m'ho prenc molt en sèrio. I llavors em va la vida en el partit. És bo si després tu saps reflexionar i ho saps portar. Però sí.
Com us plantegeu aquesta temporada? Què és el que espereu aconseguir amb l'equip femení de la Unió Esportiva?
Aquesta temporada l'agafem amb molta força, amb molta gana, amb molta il·lusió. Estem a tope. Ja portem un any de preparació, ens coneixem una mica més. No tenim por a cap equip i venim a donar-ho tot. Volem ser guanyadores i farem tot el que sigui possible al camp per poder aconseguir.
Ara quin és el punt de partida? És a dir, en quina categoria esteu jugant? Perquè no sé si va diferent la femenina de la masculina. Tinc entès que va una miqueta diferent, no?, a l'hora de les categories.
Nosaltres juguem a la Lliga de les Veteranes. És una lliga que és a partir de 30 anys.
Tinc la sensació que sou com una petita família, no?, que heu fet com molta colla.
Exactament. Pensa que són moltes mares que no ens coneixíem, que ens hem conegut a través del futbol. Totes les mares té la seva forma de ser. Ens hem fet totes. Dins del camp som un equip, fora del camp som una família i ens portem totes molt bé. Això no vol dir que potser hi ha alguna tirantesa que una altra, però sempre les diferències es queden fora i s'acaben resoldrant i aquí no passa res.
Quan dius que sou totes mares, sou mares de nens o nenes que juguin a la Unió Esportiva?
Moltes mares tenen els fills que juguen aquí a la Unió Esportiva de Castellà. Jo, per exemple, jo no tinc nens, tinc una nena, però la meva nena no juga aquí a la Unió Esportiva. Però, bueno, la majoria de mares sí.
Però també li agrada l'esport.
Sí, la meva nena fa patinatge artístic al Club Patí Castellà amb la Teresa Sacristán.
I ella, quan et veu jugar al camp, t'anima? Com ho viuen des de la graderia, la família?
Bueno, la meva nena, vull dir que sempre que pot bé a veure'ns jugar, i a ella li agrada. Ella diu, la meva mare juga a futbol, la meva mare és la millor jugant al futbol i com som les dues igual de competitives, crec que ella és una mica reflexada la competició i quan fem un esport i estem jugant o lluitant, s'ha de lluitar sempre fins al final i jo crec que ella es veu una mica reflexada tot l'esport que s'ha de fer per poder guanyar.
Aquesta competitivitat, el fet de poder treure aquesta adrenalina al camp, és el que més t'agrada de jugar a futbol? O no? Què és el que més t'agrada? Què és el que et motiva a seguir? Perquè és un esforç, perquè tu tens la teva vida laboral fora i destines unes hores a la setmana a entrenar, a jugar als partits. Què és el que et fa, amb tota aquesta càrrega de feina extra que tens, continuar?
Bueno, perquè el futbol per mi és passió. Llavors, m'és igual anar a entrenar a les 9:30 de la nit i arribar a casa 11-12 de la nit. Tinc passió pel futbol i la manera d'estar jugant a futbol dues vegades a la setmana i arribar tard a casa per mi és una descàrrega totalment. Llavors m'és igual l'horari que faci, l'hora que arribi a casa, però mentre que jugui futbol com és passió el que tinc per ell, és el que fa jugar.
Marta, tu en quina posició jugues? Perquè tan competitiva no seràs davantera, no? Ets de les que marquen els gols?
Jo soc de central.
Ui, doncs els que reparteixen el joc, no?
Exactament. La que té una miqueta de feina de pujar cap amunt i avall.
I tens molta estratègia a l'hora de dir, doncs, vaig cap aquí, vaig cap allà, perquè sí que he sentit a dir que el futbol femení és, a banda de doncs, tenir altres particularitats, és molt més estratègic que el masculí, que potser de vegades hi ha més batussa, no?, i que es juga amb més intel·ligència. Tu comparteixes aquesta visió?
Bueno, jo puc parlar ara mateix del meu equip, no? Penso que si hem guanyat algun partit o hem guanyat algun torneig és perquè som un equip que juguem en equip. Dona igual quina posició estiguis, que tota companya és vàlida per poder marcar un gol i no jugar només una jugadora. Llavors, nosaltres juguem en equip i la nostra estratègia és que juguem totes juntes.
Us heu trobat que vosaltres explicaves que fa un any que esteu jugant totes juntes i que és un equip supercohesionat. Recordo que fa, em sembla, un parell d'anys, les més jovenetes de la Unió Esportiva, que també hi havia un equip femení, van ser les que van llegir el manifest del Dia de la Dona Treballadora. Tu trobes que ara mateix a la Unió Esportiva hi ha una mica de pedrera, que cada vegada hi ha més noies grans i petites que venen a preguntar per què volen jugar a futbol? Tu això ho has vist últimament o no?
Ara mateix l'esport femení i futbol està en ple auge i cada vegada hi ha més nenes que volen jugar al futbol. Inclús puc dir que deixen altres esports que potser porten molts anys que estan exercint per poder jugar al futbol.
Doncs és un bon moment, no, diríem?
Sí, ara mateix és el moment per decidir quin esport vols fer i és l'únic que jo penso que a dia d'avui pot tindre més sortida.
Que té més projecció. Quina és la teva jugadora de futbol preferida? Que sigui un referent per a tu? Perquè ara n'hi ha per triar, no?, d'espanyoles.
Bueno, a mi m'agrada molt l'Alba. Mm-hmm. Penso que el seu gol va ser la victòria que ens va donar a tothom, l'alegria, però també m'agrada molt l'Alexia Putella.
Vas veure la final a casa amb crispetes? Estaves nerviosa o no?
Bueno, estaven de vacances en el càmping, la vam veure ja amb molts nanos i haig de dir que va ser una final espectacular, sí. On Espanya va fer un partit excel·lent i estava desnervis.
Sí? Però sí, de com vull dir, d'aixecar-te i tot a mirar la tele, d'apropar-te de ai, 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 ai.
Sí, bueno, estàvem a baix en una sala molt gran amb un projector en directe i a l'ull se t'escapa, no? Mm. I quan marca el gol és aixecar-te i tens una persona al costat que no coneixes i li dones una abraçada, és igual. Però sí, vam viure la final molt emotiva.
Tant de bo esperem que els mitjans de comunicació més grans continuïn donant aquest espai a l'esport femení, ja sigui futbol o altres disciplines, i que es posi tot en prime time i que tothom tingui l'oportunitat, perquè penso que també si tu poses la tele i de cop i volta et trobes esport femení, et quedaràs, no? Si ja ni te'l trobes, és més difícil, no?, fer que la gent s'acabi enganxant i una mica donar suport. I aquí també ve, no?, la publicitat, els sponsors, és tot com una roda. Per tant, és una bona notícia que al final les televisions, en aquest cas la pública, doncs també aposti per... per donar una mica de quota a aquest esport en femení. Marta, anem acabant l'entrevista. Sé que teniu una cançó especial per a l'equip de la Rosalía. Quina és i per què?
Mira, és la despejada. Ara t'explico el perquè. Portàvem molt de temps que volíem l'equipació nova del castellà i mira, va ser un dia que vam entrar al vestuari i vam trobar totes les camisetes noves ordenades per número en els bancs posats i quan ens van entrar els nostres místers es van posar totes a dintre. De fet, tenim un vídeo gravat que quan obren la porta estaven totes dintre i vam cantar la cançó de la Rosalía. D'agraïment, no? Perquè ens feia molta il·lusió, no ens esperàvem.
Quin número portes tu?
El 10.
Per alguna qüestió especial?
Bueno, sempre m'ha agradat molt el 10 i m'ha portat sort a la meva vida.
Doncs mira, m'ho apunto, a veure si també m'emporta a mi el número 10. Escolta, Marta, gràcies per aquesta estona al Connectats. Molta sort aquesta temporada, ja ens anireu explicant com va l'equip femení de les veteranes de la Unió Esportiva Castellà. I res, gràcies per aquesta estona i endavant, que marqueu molts gols.
Molt agraïda, moltes gràcies.
Gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. Gira tutto intorno alla stanza mentre si danza.
Efectivament, últim tram del programa d'aquest dimecres i, com sabeu, a aquesta hora doncs ens agrada una miqueta d'entreteniment, tot recordant el passat i recordant figures d'anys enrere. Avui és el torn del actor, humorista, director, Fernando Esteso, que sempre, els que el coneixeu, normalment ha anat lligat a l'altra part de la parella. Sí, home, aquell. A veure si surt avui, a veure si ens ho expliquen l'Oriol Carreras i el Sergi Estapé. Fernando Esteso i l'altre era Pajares? Hola. Hola.
Aquí deies hola?
Hola.
Hola.
A tu. Sí. És que em dius hola.
Estem davant.
Ah. Què tal? Bona tarda.
Avui anuncis també o ja ho hem matat, això?
No, que, saps què em van dir un dia? Que hi ha gent que ens escolta, ho saps, això, no? Bueno, perquè la ràdio té això. Que...
Alguns, no tots.
Em van dir que semblem com els pallassos. Saps allò? El llest i l'altre.
I el tonto sóc jo.
No, al revés. Seria al revés. Saps? Que tu poses com seny.
Ah. Vols dir?
I l'altre.
Estàs segur que
però, llavors hi ha un tercer, eh?
A veure.
Perquè aquí som tres. No, aviam, no em miris amunt. Som tres. Som tres. En Jordi Rueda, el control de vies de so, que no el presentes mai.
El Jordi Rueda
la Carme
és el tècnic d'aquí.
Reverte,
que estic aquí.
Sant Cugat. Mm-hmm. Hola, Carme.
Hola.
Endavant. Comencem la
sessió. Doncs comencem a una edició més de Coses d'Antes, que avui sembla ser que ens estalviarem els anuncis de la publicitat.
I dale.
De qui parlarem avui, doncs?
Doncs mira, parlarem d'una persona molt actual. No, això és per donar-li una mica de... Fernando Esteso.
El detergente para
no,
la ladrona.
No, que no, anuncis no. No.
Fernando Esteso.
Fernando Esteso. Endavant.
Fernando Esteso, Fernando Esteso, Fernando Esteso.
T'ha agradat aquesta?
Molt, molt, la presentació. Tu en tens una, Oriol
Carreras. Fernando Esteso, Fernando Esteso, Fernando Esteso.
Això, que vagi sonant, a mesura que...
Quan Fernando Esteso, no, Fernando Esteso,
és que...
Fernando
Esteso. És donar-li la joguina al Jordi ja.
No,
quan diguem Fernando Esteso...
Fernando Esteso, ara. Fernando Esteso, Fernando Esteso.
Vale, doncs cada cop que diguem el seu nom, sonarà això.
Pels que no saben qui és...
De qui parlem avui?
Fernando Esteso.
Fernando Esteso, Fernando Esteso.
Estarà molt pesada avui, eh? Estarà molt pesada.
Va, vinga, és un actor...
Fernando Julián Esteso.
Fernando Esteso, Fernando Esteso, Fernando Esteso.
Nascut a Saragossa... perquè, de fet, sempre que ha pogut a les entrevistes, aquest personatge fa defensa, que ve de l'Aragó, i fa una jota d'aquella, saps?
Qui això, Fernando Esteso?
Fernando Esteso, Fernando Esteso, Fernando Esteso.
A veure, és que fa allò de... Soy Aragó! Tu saps fer una jota d'aquesta?
No.
Tu vens de... No vens de família...
No. I tu?
Jo em sembla que sí. Que la meva mare sempre em deia que venia...
Està viu o no? Perquè després del Sánchez Ocaña...
El Sánchez Ocaña...
De la setmana passada. Seria important saber si Fernando Esteso està viu.
Ramon Sánchez Ocaña, que per cert...
Fernando Esteso, Fernando Esteso, Fernando Esteso.
Doncs Ramon Sánchez Ocaña, si ens està escoltant, des d'aquí una abraçada i escalf. I Esteso... Està viu. Bueno, farem terminar-ho. Bueno, Fernando Esteso...
No!
Fernando Esteso, Fernando Esteso...
Va començar molt jove a treballar al món dels escenaris.
Allà
vale?
A Saragossa.
Sí, allà a Saragossa. Perquè abans es donava molt això, i sobretot en pobles, doncs aquestes companyies ambulants, no, que anaven pels pobles, i llavors, clar, si els pares ja es dedicaven al tema de la faràndula, doncs agafaven els nanos allà, vinga, va, vinga, bailar, vinga... a dar-le palmades. I aquest personatge, doncs, ja pujava al damunt del escenari.
Deia això,
dar-le
palmades?
Bueno,
de palmades.
Jo no hi era, jo no hi era. Aleshores, va començar així, d'aquesta manera, a cantar, a pujar a l'escenari, bla, 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 fins que va venir el moment d'imitacions. Va haver-hi un boom a finals dels 60, principis dels 70, por ahí, que la gent, sobretot els humoristes, es pensaven que sabien imitar. Llavors, jo, és que em surt el nom, eh?
No, no ho dic. Aquest senyor...
Aquest senyor, doncs, li agradava imitar...
A Fernando Esteso.
Eh? No, ara l'has enganxat.
Fernando Esteso, Fernando Esteso, Fernando Esteso.
I també a cantar, com deia, no? I va fer molt popular una cançó que es deia Bellotero.
Senyor.
Fins i tot un estil de música que no va tirar endavant, que era el bellotero pop. Vinga, som-hi.
Bellotero, bellotero, sí. Bellotero, bellotero pop.
Aquest personatge sempre rodejava de dones, no? Estem parlant d'època 70, bueno, sobretot cap a mitjans dels 70, no? En plena transició, doncs on hi havia el destape, on hi havia tot, és on va començar a haver aquest esclat entre aquest personatge i Pajares, no?
Sí,
que feien aquestes pel·lícules anomenades, com es deien? Anomenades... pel·lícules S. Qualificades S.
Sí.
Vale, doncs el Bilotero Pop... Mira, escolta. La lletra no dona molt de sí. Era una producció del Corral de la Pacheca, com es deia?
Lauren Postigo.
Lauren Postigo. Aquesta i la Ramona, que l'escoltarem més endavant. Doncs eren producció de Lauren Postigo.
Uh-huh.
O sigui, la lletra d'aquesta cançó era de Lauren Postigo.
Uh-huh.
Que era un personatge folclòric, que presentava un programa, es deia Corral de la Pacheca, que feia entrevistes a folclòrics, no? I en aquest cas era el compositor d'Esteso. Bueno, com deia, imitacions d'Esteso.
Fernando Esteso, Fernando Esteso.
A veure, imitacions. Tu que saps imitar?
No, jo no.
Sí, que saps imitar, sí.
Tu més.
No, ja veuràs. Julio Iglesias.
No ho sé.
No saps imitar? Sempre feia... No, que parla així.
Sí.
Doncs, atenció, Esteso.
No, digo que...
Que tens Julio Iglesias?
Podrías cantar algo mío, por ejemplo.
No sabes el peso que me he quitado de encima. ¿Y qué canto?
Bueno, pues podrías cantar, por ejemplo... Tiré tu pañuelo al río para...
Ay, precisamente vengo preparado con esto.
Quina gràcia.
Tiré tu pañuelo al río.
Què tens, Julio Iglesias?
Para mirarlo como se...
Cantava bé, de jove. Ara Esteso.
Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía.
Tu creus que s'assembla?
No.
Ah, que no?
Se fue yendo.
Perquè, aviam, i eren així les imitacions abans. Un dia, si vols fer un especial d'imitacions, bueno, em prego les sintonies. Mira. Que tens ell, imitant a Julio Iglesias.
Que nunca jamás...
És que no s'assembla per res. Però la gent l'aplaudia i deia... Sí, mira, Julio Iglesias! Oh,
que bien lo haces, F.E.
També feia Fe, que bien lo haces. També feia l'imitació d'un personatge d'un cantant aleshores molt conegut, Luis Aguilé. Amb un hit que és el...
Aparte de esto...
La vida pasa felizmente si hay amor.
La vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara...
No limita bé. Què tens, Aguilé?
Molt, muy mal, eh?
Como la envidia cuando llega el carnaval.
No.
Cállate. Si hay amor.
Quan ho van petar realment el Fe i el Pajares, va ser... amb una pel·lícula que, doncs, encara ara se'n parla a racons i a llocs molt estrets i molt petits. Los Vingueros.
Los Vingueros.
A veure si surten.
Oiga, este bolígrafo no pinta. Ya he tachado uno. ¿Ya? Pero un momento, yo no estaba preparado.
62, 62. Oiga,
ha dicho 62 o 72.
Pel·lícula protagonitzada per Fe i Pajares, on hi ha molt destape,
sí.
I hi ha moltes boles del bingo, i surt Antonio Zores, també, i ja està. No té més aquesta pel·lícula. Tu l'has vista?
No.
Perquè molta gent diu,
Los Vingueros, sí.
L'has vista, Garrulo?
Aquesta i jo hice el Roque III.
Sí, també una altra. Tenim un trosset, bueno, és igual.
Jo una vegada vaig fer un viatge quan es treballava al Terrassa de futbol.
És una anècdota.
Un viatge així cap al sud, anàvem a jugar a Alacant. Doncs,
tu jugaves?
No, jo era delegat i cap de premsa.
Ah,
em van posar aquesta pel·lícula.
De quin equip?
Del Terrassa, ja ho he dit. Em van posar aquesta pel·lícula. Tu imagina't anant cap a...
Rocky III?
Jo hice el Rocky III. I els jugadors veien, eh?
Sí, és que és un humor, deixem-ho dir així, torrente. Tot i que tot, no?
Chirita.
És el tipus de broma una mica torrente, no? Perquè ara hi haurà gent que diu, no, torrente fa riure més. No. És una mica aquest estil, sí o no? Una mica xabacà, torrenteja.
Sí.
Vale, doncs, atenció, Fe ha fet més coses, eh? Mira, escolta.
Pero el cante que hay que rajar por derecho, lo que sale por esta boquita que no se va a aguantar.
Això era una broma molt recurrent de fer, que es feia al flamenco, saps? Mira, mira.
Recuerdo ahora mismo
que feien molt els humoristes aleshores, feien la broma, còmics, més aviat, comunistes, còmics, feien la broma i després s'arrencaven a cantar per omplir. Saps que és una cosa que podria fer jo aquí.
Ah, molt bé.
De dir, mira, mira, canta bé, eh?
Va ser com un rayo, lola, 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 lola,
fa gràcia, eh? El fer. Bueno, en fi. És que no hi ha més, del fer. Tinc una imitació més del fer amb, fent de Tom Jones. T'interessa?
Va, escoltem-ho, va.
Però
fent Fernando Esteso, volies dir, eh?
Eh?
Fernando Esteso.
Fernando Esteso, Fernando Esteso, Fernando Esteso.
M'he recordat, ara.
Bueno, va.
La gracieta.
Va, Tom Jones, va. Escolta. Clavat, eh? L'ha clavat? Clavat. Que t'és fer, eh?
Sí, woman, woman.
Va bé, eh? Yes. Que t'és fer, eh?
My,
escolta, pues canta bé, eh? Això és 70, eh, això? Ara no t'ho fa, eh?
No he explicat tot sobre Fernando Esteso.
La música sona molt fort.
Si jo ens hem trobat, ell i jo ens hem trobat. Això ja ho vaig explicar una vegada.
Amb P?
Sí, una vegada en aquesta època que jo estava al Terrassa.
Hem de fer equilibris per no dir el nom, eh?
Al Terrassa van a jugar a Múrcia i a l'hotel on estàvem hi havia la Maricielo Pajares. Hi havia com una festeta allà i ella estava allà. I el dia de partit, a la condomina, l'antiga condomina, a l'arribar allà a la llotja, apareix el senyor Fernando Esteso.
Fernando Esteso, sí, sí. Fernando Esteso.
A la llotja, ciutat de Múrcia, ciutat de Múrcia.
Sí, a la llotja, Terrassa. A la llotja hi havia Maricielo Pajares?
No, a Maricielo Pajares ens la vam trobar a l'hotel. Que hi havia una festa allà i la noia estava allà.
Ens la vau trobar a l'hotel?
Sí. I el senyor...
Què?
No, això és trampa.
Ens vam trobar
a la llotja juntament amb el primer a la selecció nacional de voleibol cubana. En sèrio, vull dir, era una llotja molt rara.
Però com te'n pots recordar? Sí, de fet, sí.
Era una llotja molt rara. Sí, de fet, sí. Esteso, la selecció, perquè clar,
i ell què feia allà? Què feia allà?
No ho sé.
No, no han dit el nom.
Que me'l vaig creuar. El vaig saludar. Hola, què tal? Hola,
hola. I què va dir? Saps qui et soy?
Em va dir, no me puedes recomendar algo para el colesterol? Està fent Sánchez Ocaña por aquí. Li vaig dir, no està.
Perquè aleshores et pensaves que estava mort. Quan vam saber la setmana passada que estava viu.
Doncs aquesta és la realitat. La meva. Jo he coincidit amb el senyor Esteso una vegada.
Jo vaig coincidir, ja ho vaig explicar, crec, amb Maricielo Pajares. I el Pocí, aquí a la tele.
Sí, ja ho vaig dir.
Sí, ja ho vaig dir, no? Ja vaig... Ens
però
estem repetint.
Ho dic perquè...
Bueno, com estem... que veig que la secció ha caigut...
Ha caigut
en picat.
Ja no sabem com acabar-la.
Perquè m'ha fet molta gràcia. Abans de començar la secció, deixa-m'ho dir. Que dic, avui parlem de Fernando Esteso, l'he dit al Sergi. Diu, oh, que bé... Que riurem. I ens ha fet més gràcia la broma aquesta...
absurda.
Que la secció, que ja és l'habitual, dic, calla, com que ja sabia que cauria, acabem amb un acudit del Fernando Esteso.
Va.
Fernando Esteso, ahí. Fernando Esteso, Fernando Esteso.
Va, fe, arranca. Explica.
Oye, ¿tú no eres bizco? Y dice el otro, no. Lo que pasa es que tengo un ojo tan bonito que el otro no para de mirarlo.
Possiblement un dels acudits més dolents.
L'has entès o no?
Sí, sí, l'he entès.
Torna-la a posar?
No, torna-la a posar. Fernando Esteso.
Fernando Esteso, si el torna a posar,
no pararé de dir Fernando Esteso.
Fernando Esteso, Fernando Esteso.
A la sèrie La Casia Vecina se li va donar molt de bombo, perquè hi havia un personatge, que era l'Antonio San Juan.
Lo que pasa es que tengo un ojo tan bonito que el otro no para de mirar.
Era una estrella que és una mica
tronada,
que sempre vacilava que en una pel·lícula, que es deia Desembraga a fondo, Fernando Esteso me chupó un pezón.
Va, sí, això em sona.
Fins que un dia va aparèixer el Fernando Esteso real, fent un cameo a la sèrie.
Fernando Esteso, Fernando Esteso, Fernando Esteso.
És el que anava a dir, que aquest artista el que fa ara és aparicions estel·lars.
Podem marxar amb la Ramona? Tenim la Ramona?
No, no l'he agafat a la Ramona.
No, avui. Marxem amb la Ramona.
No, avui.
La setmana vinent. Va, vinga, que s'ha acabat.
Fernando Esteso.
Fernando Esteso.
Desastre.
Una cama con cuatro vigas de hierro y cuando se acuesta tiembla el suelo de mi pueblo. Le han hecho una silla en casa de cerrajero con 14 patas pa' que resista su cuerpo. La Ramona es barrigona, su cuerpo da miedo.
Bé, doncs aquí acaba aquest Connectats de dimecres i també aquesta sèrie del Connectats especial Setmana Santa. Gràcies per haver-nos acompanyat. Ja sabeu que ara comencen uns dies de vacances, però que després nosaltres tornarem. I ho farem a partir del dimarts, dia 2 d'abril. Dimarts de la setmana que ve torna el Connectats en el seu format habitual. Gràcies a tots que gaudiu d'aquest període de vacances.
Como era tan gorda, solo salió medio cuerpo. Se ha comprado un vestido colorado de terciopelo, hecho de volantes con 100 capas de torero. ¡Ay, Ramona!
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
To go to sleep when I got you next to me. To me.